El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Un quart de deu del matí, puntualment comencem la tertúlia. Avui en companyia de l'Eduard Gené, molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Lluís Ribas, molt bon dia. I la Lourdes Dalmau, molt bon dia.
Bon dia.
Amb l'Eduard ens vam veure divendres amb l'entrevista de l'alcaldessa, la part d'entrevista compartida. Vaig canviar el càrrec, vaig afegir més responsabilitats de les que ja tens aquí a la ciutat. I...
No, home, responsabilitats no. Jo sempre dic el mateix que a mi m'agrada estar a determinats llocs perquè em sembla que hi ha coses que són interessants. I en aquest moment el Consell de Ciutat ho és molt amb aquest, amb aquest pla de pressupostos participatius. Però cultura també, el que passa que cultura d'alguna manera estaria menys present, tot i que hi continuo estant, i el nostre vicepresident, que no hi és, en Bernat Picornell, doncs...
Me'l vaig trobar, eh? Me'l vaig trobar.
Veus el que jo deia, eh? Sí. Masses feines acumulades, masses càrrecs acumulats.
Doncs me'l vaig trobar, de fet, divendres, comprant, i ja em va dir que no... Ja va avisar el nostre grup intern de WhatsApp, sí. Però jo ja n'estava al corrent. Dues mencions que volia fer. La primera, aquest cap de setmana a Les Planes, vam tenir el comiat al mossèn Pere Grau. Jo crec que va ser força multitudinari, molt participatiu. Realment, jo crec que queda molt plasmat en aquest tipus d'actes la singularitat d'aquests barris, no?, que són poble, i jo crec que durant aquelles 7 hores que va durar l'homenatge, va haver-hi missa, evidentment, va haver-hi també doncs, el moment en què l'Ajuntament feia ja explícit el lliurament d'aquell diploma de fill predilecte que li va donar l'alcaldessa als seus familiars, i també doncs, una part emotiva al final, doncs, es van llançar globus blancs amb desitjos doncs, per una de les persones que jo crec que ha estat... Ja hem reivindicat, i jo crec que la ciutat ja ha donat el seu suport i ja ha donat explícitament doncs, l'agraïment per tants anys de lluita, però jo crec que és una de les persones més singulars que hi ha hagut al barri per la lluita de la millora doncs, de la muntanya, que diuen ells. No? I l'altre comiat que jo crec que, almenys també per mi personalment, ha estat molt sentit, ha estat el traspàs de la Isabel Martínez, presidenta de la fundadora de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer aquí al Vallès. També jo crec que la recordem per presidenta, però m'agrada més la paraula activista perquè realment qui més qui menys la deu conèixer o l'ha conegut en aquest cas, i crec que ha fet molta feina per visibilitzar precisament no només la malaltia sinó tot el tema dels familiars i la dependència, aquelles persones que tenen malalts d'Alzheimer. Jo crec que almenys aquí a la ciutat han visibilitzat amb un sense fi d'activitats i propostes per conscienciar la gent doncs, del que suposa tenir un malalt i patir també la malaltia.
Aquest tipus de persones són les que marquen el sentit d'una ciutat o d'un poble. És a dir, són un tipus de persones que dins de la seva activitat normal o inclús algunes afegida, com seria el cas de la presidenta, doncs el que fan és donar constància de que la qualsevol societat està cohesionada precisament a través d'aquestes coses. I això no depèn en absolut gairebé mai de les administracions públiques, sinó depèn d'aquesta acció de tipus solidari que es produeix de forma espontània en molts casos amb grans sacrificis, des del punt de vista del temps sobretot, i que precisament des de l'administració a l'hora s'ha de tenir en compte per com a mínim donar-li suport, perquè en alguns casos són gent que fan un tipus d'acció suplint potser la que no hauria d'haver fet
l'administració.
I això és importantíssim, però en qualsevol cas, suposant inclús que si fos la millor de les administracions del món, sempre hauria d'haver-hi aquest tipus de persona, perquè si no, no tindria sentit la societat.
Home, jo això parlo pel mossèn Pere perquè ho coneixia més, no? Jo penso que això és realment l'orgull d'una ciutat, vull dir, tindre gent així, que a vegades es donen per a bienes de gent que, bueno, pues que sí, però que poder no tant, no? I quan veus aquesta gent que sacrifica ell per donar-los de més, que jo me'n recordo la visió que tinc quan el vaig anar a veure, com vaig poder col·laborar amb ell en diverses coses, la imatge que em va donar, no? Un home que tenia els dos genolls superats, un home gran, vital, i després em va fer passar al seu, no sé, el seu despatx, a la seva casa, no sé què, hi havia un camastre allà, ell estava sentat al camastre, jo amb l'única cadira que quedava, i vam parlar de moltes coses, no? La imatge aquesta la tinc gravada al cap, perquè vaig veure un home tan vital, tan bona persona, tan donar-se pels altres, que això francament a mi m'emociona molt, no? Vull dir, jo se'm va passar, no em vaig enterar, vaig anar a l'homenatge de l'Ajuntament, aquí em hagués agradat molt estar-hi, i realment jo, és això, aquesta gent sí que fa país.
No tinc res més a afegir, doncs agrair sempre aquesta tasca que fan, no? Moltes vegades a la gent que va... jo estic pensant en la presidenta de l'Alzheimer,
no? En Jean Martínez.
Sí, que moltes vegades doncs, les persones es troben davant d'una situació, els hi ve molt gran, que no saben per on aniran, i ells han recollit l'experiència, potser pròpia, i d'altres, no? T'orienten d'una manera que és importantíssima i decisiva per les persones que s'hi troben en el lloc, eh? I amb el mossèn, doncs, tres quarts del mateix. És fantàstic poder-te creuar la teva vida amb persones com aquestes.
Doncs avui està prevista la missa de comiat de la Isabel Martínez a 7:45 del vespre al Centre Borja. Poc més podem afegir, vull dir que simplement ja queda el llegat, jo crec que la memòria, sobretot des del punt de vista dels mitjans de comunicació, que ja hem tingut molt contacte amb tots dos, doncs també des d'aquí fem el nostre petit comiat en aquesta tertúlia. Hi ha d'altres temes a comentar. D'aquí de la ciutat, dissabte també, jornada reivindicativa amb el tema de Delphi. Un miler de persones s'hi van passejar per aquí la ciutat. Divendres, a l'entrevista que li fèiem a l'alcaldessa Mercè Conesa, evidentment vam tornar a treure sobre la taula la preocupació lògica de la Corporació Municipal, de l'Ajuntament, sobre aquest tema. I bàsicament la preocupació màxima és, d'una banda, tenim sobre la taula bones notícies per a aquestes empreses interessades en la reindustrialització de la planta de Delphi, i l'altra, i això ho hem anat traient als mitjans de comunicació, ens preocupa una mica com tanca aquest capítol Delphi, perquè no és el mateix tancar una empresa d'una manera que no pas el que se sospita, doncs, que en posin, ells diuen, des del comitè d'empresa, pals a les rodes, per poder doncs, facilitar un traspàs d'una empresa o altra o d'un negoci a altre. I això és ara el que està sobre la taula i és el que fan ara també elements de pressió als treballadors, aquests gairebé mig miler de treballadors que hi ha a la planta de Sant Cugat, i que ens deixarà, jo crec que molta gent li traurà la son fins que passin uns mesos per saber una mica com acaba això. Serveix d'alguna cosa a les manifestacions? Perquè al cap i a la fi aquí tothom hi està d'acord, vull dir que es visibilitza la preocupació tant per els efectes directes com per la resta de la ciutat. Però el determinisme ens fa pensar que això quedarà al final entre decisió d'uns pocs que decidiran el futur de molts.
És que jo, em sembla que havia la primera vegada que vam fer un comentari sobre el que es anava a produir, ja vaig dir que primer que era una cosa cantada, que era una cosa ja... una història que portava ja molt temps determinada. I la segona és que, no en aquest cas de Delphi, perquè aquest és un cas com tantes i tantes empreses, les decisions es prenen en un punt llunyà i es prenen en funció d'exigències purament econòmiques. I, per tant, no hi ha res a fer. O sigui, si fos una empresa familiar, si fos una empresa, que encara que fos multinacional, però fos una empresa familiar que estigués ubicada o relacionada molt directament amb l'espai, amb el lloc, etc., potser sí, però no és el cas. A més, ja ho sabem. I com a conseqüència, aquesta evolució que ja estava prevista i que, de fet, ha anat cobrint els temps, anant complint-se precisament tot el que estava ja pensat en el seu moment, Aquí l'única cosa que es fa difícil d'entendre des d'aquí, des de la localitat, és dir, però no teniu només la capacitat d'esperar uns 2-3 mesos per poder fer-ho d'una altra manera, no és possible. Llavors, clar, jo penso, sí, és possible, però com que és una cosa que et queda molt lluny, és com si m'estiguéssim parlant d'un problema que es produeix a Kuala Lumpur i m'expliquessin no sé què, doncs no ho visc. I com que no ho visc, no ho conec, i com que no ho conec, em sembla que no té importància quan afecta 540 persones, 50 famílies, més els 200 o 250 persones que, a més a més, d'una manera indirecta, doncs també hi participen, i per tant és lamentable. Però jo dic, ja ho dic, no em sorprèn en absolut, em sap greu, perquè s'han posat en marxa moltes coses. La col·laboració entre diferents ajuntaments del Vallès ha sigut real.
Sí, sí.
Ha sigut real. La possibilitat que hi hagi dues empreses, no una, sinó dues ja, que estiguin amb la capacitat per poder absorbir fins a 200 i pico de treballadors, també sembla que és real. Però clar, ha d'haver-hi una correspondència per part del que fins ara detenta la propietat de tot plegat perquè pugui fer-ho, perquè si no és impossible.
No sé si voleu afegir alguna cosa.
Però a mi, personalment, quan vaig veure la manifestació em va impressionar, eh? Jo crec que ha sigut una de les que visualment han estat més grans aquí a Sant Cugat, jo diria, eh? Perquè, i la veritat, clar, amoïna i preocupa, no? Perquè penses, bueno, cada una d'aquestes persones, si està aquí, és perquè té un esdevenir una mica difícil. I la veritat és que sap greu, no?
1.200 persones vestits de groc que anaven passejant pel centre de la ciutat. I com dèiem també, doncs, clar, aquí s'hi suma les 500 més o menys famílies escaig, més els agregats que podien haver-hi d'empreses indirectes. Qui més qui menys ha tingut algun segurament conegut que hi ha treballat, per tant, aquí s'hi suma, és una qüestió també de ciutat, al cap i a la fi.
Hi ha un tertulià d'aquesta casa que hi ha treballat molts anys.
Sí, el Jordi Casas, que ve dimarts, sí. Ell també doncs, ja treballa molt de temps i l'hem vist també en moltes mobilitzacions. Recordem que és que, ja ho vam repassar, però és que la història de la Condiesel o de Delphi sempre ha estat marcada una mica com passa en moltes indústries de fora, de capital estranger, que amb el tema de deslocalitzacions doncs, ha estat també el paradigma o l'exemple aquí, a la ciutat, al centre de la ciutat, en què sempre ha estat pendent d'un fil, si continuen, si no continuaven, si han adaptat. Em sembla que en tres ocasions, des de l'any 2000, les condicions laborals... Ja veurem com acaba. Esperem que hi hagi alguna solució per part de la matriu i que pugui facilitar, insistim, aquest canvi o reindustrialització de la fàbrica de cara a un altre negoci o algun altre producte que pugui donar feina i estabilitat. Més coses. Ahir teníem una altra mobilització. Ha estat un cap de setmana reivindicatiu, perquè en el comiat del mossèn...
I festiu.
Però en el comiat del mossèn també li preguntava tant al Puigdomènec, al regidor Puigdomènec, com a l'alcaldessa. Dic, hem fet aquí el comiat del mossèn, però l'esperit de l'esplena reivindicatiu continua, perquè les pistes, que ja està acordat un pressupost per cobrir-les, que per cert portaran el nom del mossèn, també han sortit durant tots els parlaments i discursos. Vull dir que no us despisteu, que hi estaran a sobre per fer complir aquest projecte. Volia dir que a part de Delphi, del que va passar al mossèn, també vam tenir el tema del Halassan, en diari del Bar Baobab. Recordarem que la setmana passada publicàvem que l'Ajuntament multarà doncs, aquest establiment perquè va obrir més enllà de l'horari previst la nit de Nadal, i va rebre doncs, aquesta notificació de l'Ajuntament. La resposta quina ha estat? Diumenge ahir es va convocar una manifestació davant del Baobab, que unes 150 persones van solidaritzar. Jo no hi vaig poder anar, però de les imatges que sí que ha recollit Cugat.cat, la primera impressió que he tingut ha estat que la gent que va donar suport no són aquells joves als quals relacionem amb la nit de Nadal, doncs, que es troben allà per celebrar aquella nit, sinó que era un públic molt heterogeni. Vull dir que el Halassan, jo crec que amb això ha obtingut un suport molt diversificat, moltes generacions diferents que han volgut donar suport per veure si es pot fer alguna cosa. Ell el que diu d'aquest problema és que fa 27 anys que fa aquesta activitat i que fins a aquest any, entenem que va haver algun veí que es va queixar, no li havien dit mai res, no? Això, des del punt de vista de l'Ajuntament, ells diuen que no eximeix que no pugui, doncs, no se li pugui aplicar el reglament que existeix, sobretot amb el tema d'horaris de bar. Però ell insisteix, de la seva banda, doncs, amb que ja és una activitat consolidada. Tornem amb el tema de l'equilibri entre descans de veïns, propostes, ofertes d'oci a la ciutat, que aquest conflicte arrosseguem i és tema dels plens i és tema de l'audiència pública als plens i no sé si traurem algun pacte o no definitiu.
El problema és que va afegir tot el paquet aquest del pacte de nit, no? Li diuen. Bueno, jo suposo que aquí es podria... Jo crec que aquest cas no el coneixo exactament, però bueno, em sembla que a vegades em sembla la sensació que em dona, que amb uns se'ls hi permet més, amb uns altres se'ls hi permet menys, o sigui que jo em sembla que això es tindria d'afrontar, però molt seriosament. No crec que, no crec que aquest senyor, perquè tingués la juerga hasta més tard, un dia de Nadal...
Juerga religiosa, Juerga religiosa.
Bueno, a mi això, clubs privats hi entro. Vull dir, trobo una mica xillat quan hi ha, a vegades jo veig coses a aquesta ciutat que les trobo desastroses, per exemple aquí a la plaça del Monestir. La plaça del Monestir, això és un garigall, però és un garigall cada dia a l'estiu, però cada dia, cada dia, cada dia, i a uns se'ls hi permet més, és la sensació que em don, i a uns altres menys. Jo, em sembla que això es tindria d'afrontar molt seriosament i arribar a uns acords, no? Que sembla que no sé per què no es acaben d'arribar. Allà al Mercat Nou també passa, amb una cera si deixen, a l'altra cera no deixen. I em sembla que es tindria d'afrontar això d'una manera molt seriosa.
Jo m'imagino que també depèn, doncs, de la sensibilitat dels veïns. Clar, si hi ha un veí que per alguna raó és una mica meticulós, per reutilitzar un terme, i cada dos per tres que la mínima agafa i truca i tal, doncs clar, no toca un altre remei que fer el que li correspon a l'autoritat, és fer complir la normativa, no? Clar, això és molt difícil si no arriba a haver-hi, diguem-ne, com una entesa, no sé si hi hagués alguna junta de veïns, i de dir, bueno, anem a buscar una solució que sigui entre tots i tal. Perquè, clar, si una cosa fa tant temps que l'estan fent, dius, bueno, i ara què ha passat? Quina és la diferència, per exemple, de fa 20 anys i ara, no? On està? Intentar buscar una solució que ha de venir pel veïnatge, més que per la llei, no? De vegades allò que diem, estem judicialitzant qualsevol cosa, i potser ha d'anar una mica més, que clar, a mi em sembla molt greu. Bueno, mira, per exemple, hi ha un fet, no? Per exemple, els gossos han d'anar lligats sempre en tot el terme municipal. Tu de vegades pots estar en una determinada zona o una determinada hora del dematí en una zona allunyada i, per exemple, ser les 6 del dematí i tenir el gos suelto, perquè dius, bueno, corri i tal, no hi ha cotxes, no hi ha res, però si hi ha, per exemple, alguna persona que li molesta i et denuncien, aquella hora ve els Mossos i et diuen, el gos s'ha d'anar lligat.
És el que passa, que reclamen en mà, en aquest cas, el propietari del Baobab, el Halassan, aquesta sanció, que podria anar de 1.000 a 10.000 euros, si s'aplica al reglament estrictament, doncs té les de perdre en aquest sentit, malgrat que hi hagi, que puguem molts o considerar que això és tradició, no, dins de la ciutat.
A mi em sembla que el tema del Baobab supera determinades coses, eh? És a dir, a veure, la nit de Nadal, a la sortida de missa de la missa del Gall, o encara que no anessin a la missa del Gall alguns dels participants, s'havia convertit en una certa tradició anar al Baobab a fer, doncs, l'entrepà i beure una birra, i etc. S'havia convertit en una espècie de tradició, de determinat tipus de gent, de grups de gent, amics, en molts casos, que es trobaven, etc. la prolongació de l'horari, que hauria de ser la una, i allargar-ho fins a les 3 o fins a quarts de 4, doncs es produïa d'una forma natural, podríem dir, perquè evidentment si la missa s'acabava, doncs si la missa de les 12 s'acabava a la 1, doncs evidentment no podien començar abans a la 1, i com a conseqüència ja hi havia gent allà, però bé si afegia una altra gent. Aquest seria un aspecte. El segon aspecte és que el propietari del Baobat és una persona molt característica, no en debades té un caparrot que és ell, i que per tant porta molts anys, que va ser un dels primers africans que va viure a Sant Cugat, que s'hi va assentar, que es va catalanitzar de forma natural, etc etc. Hi ha aquests diversos elements. I després es produeix el que deies tu, Lourdes, que fins fa 2 anys no es va produir una reclamació veïnal. És a dir, els 25 anys anteriors passava això, es produïa, s'acabava i no passava res. Però hi ha hagut, des de fa 2 anys, una reclamació veïnal, i aquesta reclamació veïnal, evidentment, no és la policia municipal, ha d'actuar. I van actuar, van arribar allà a una hora doncs, que era encara poc més de l'hora permesa, des de fora van dir, ei, heu de tancar, van marxar, i com que això no es tancava, van tornar a venir una altra vegada, i eren 3 quarts de 4, em sembla, i llavors va dir, no, ara entrem i ara doncs desallotgem l'espai perquè això no pot ser. Per tant, tu apuntaves a Lluís que, clar, o és per tothom igual o no. Aquí el tema és que això transcendeix perquè s'escapa, diguéssim, d'una cosa normal per convertir-se en l'Ajuntament va en contra d'una tradició establerta. Es dona una mica aquest èmfasi. Jo personalment haig de dir que com ens deia abans també en Lluís, o es dona l'adhesió a tothom o no es dona a ningú.
Sí que és veritat que des de l'Ajuntament el que han dit en primera instància quan els hi vam preguntar sobre aquest tema és que el que demanaven és que s'informés d'aquesta activitat oficialment abans per poder després dirimir el que s'havia
sí,
de...
O potser posar un servei de vigilància perquè, per exemple, controlar el volum de soroll...
Clar,
perquè,
potser
les persones doncs, hi anaven i al principi, doncs, potser, no sé, eren menys, el que sigui, i llavors sempre hi ha una goteta més, i hi ha l'última que potser...
Jo que hi he anat algun any...
Ho veus?
Hi he hagut algun any perquè tinc... és que és una cosa tradicional entre els joves i no tan joves, insisteixo, que és una cosa que va més enllà d'una generació concreta i han anat sempre. I aleshores, jo no recordo, o sigui, no ens hi... I això sóc absolutament honest. No és una sortida de discoteca... com hem vist
cantaven Nadales, vull dir, es cantava era una, podríem dir per seríem exagerat, no? Era com si haguéssim l'església de Xena i ho fem al bar Baobat, no? Cantem les Nadales al Baobat, bueno, en fi. Però clar, insisteixo, si hi ha una reclamació d'un veí, sí, sí, la policia no pot deixar d'actuar. I si hi ha un reglament, no pot deixar d'aplicar-ho. L'altra cosa és dir...
A més, tampoc no sabem, per exemple, anem a suposar, si aquesta persona denuncia, no sabem quina situació personal té.
Tampoc.
Potser és una situació de necessitat, de malaltia, de criatures petites. Ves a saber. Vull dir, igual ella també assisteix tota mena de raons. Per això jo dic que potser la solució ve per una entesa entre tots plegats... Que no per un tema de taxatiu.
La meva impressió és que s'ha volgut, per uns col·lectius determinats, s'ha volgut mostrar doncs, una atenció amb el propietari del Baobat per amistat i per relació de molts anys, per una banda, i per altra banda, fer veure a l'Ajuntament que si la sanció va de 1.000 a 10.000, home, doncs que ens quedem a la part baixa. És que ens quedem a la part baixa i que ens anem a la part alta. No? Perquè, clar, si diuen que li pots un 10.000, doncs ja pot baixar la porta del... No?
Això, però això del soroll no passa només a... Això que els veïns protesten i la policia ha de fer complir, a vegades sí. A la Floresta, on jo vic, hi ha una casa que a l'estiu no pot sortir perquè posa la música a tota canya i hi ha un canal, allà fa com una petita vall que passa el so d'una manera estrepitosa. O sigui, tu no pots sortir a casa teva perquè hi ha un individu que posa la música altíssima. Bueno, he trucat a la policia i em van aconsellar que... Perquè vaig dir, aniré. I van dir, no hi vagi vostè. No. Doncs vagin vostès, perquè, esclar, la ràdio segueix funcionant. Vull dir que això, primer, és una cosa de civisme i després de buscar una solució cívicament, perquè molesta aquí, molesta la muntanya. La muntanya és horrorós, perquè t'han passat a la muntanya pensant que sentides els ocellets. I quan s'aixeca un senyor i posa la música a tota ràdio, tens de tragar... a la ràdio.
Ha de coincidir que t'agradi la música.
Sí, però és que...
la música que ell posa,
ni que, així van els senglars revolucionats a la Floresta.
Justament van bojos i després la gossa es torna boja i tothom es torna boig. Però bueno, en fi.
Bueno, això llavors, clar, la llei, no?, marca un límit, marca un límit, no?, del volum de solució.
Hi ha uns horaris, també.
Hi ha uns horaris, i llavors, clar, quan et trobes davant d'aquestes coses, per això és, diguem-ne, hi ha la llei, no? Però jo crec que aquestes coses són d'educació, de bon veïnatge. No sé, jo recordo, pues, quan era joveneta i havies de muntar una festa, tal i qual, pues el primer que feies és anar-te a veure els veïns i dius, em disculparà, esta nit és tal cosa o tal altra, potser sentirà una mica més de soroll si vol passar, i normalment pues, si t'havia fastidiat més o menys, però deia no, tranquil·la, sí, ja ho entenem, tots hem estat joves, bla.
N'hi ha que ho fan,
afortunadament.
I llavors normalment el percentatge de que se't pugui encaixar doncs es redueix moltíssim.
Home, i si els hi portes una ampolla de vi?
Home, ja ho
estàs. Jo també recordo,
Sí, però...
Els demano una mica de peixet als mans.
La gent de vegades els hi costa parlar. I després imaginen, i es calenten, i es van recalentant, i llavors exploten.
No, però el Lluís apuntava una cosa que és veritat de la Floresta, i és que, segons on tinguis la casa... encara que sigui lluny el lloc, doncs es produeix. Jo a vegades m'arriben música, o m'arriben veus o tal, que dona la sensació que estan al costat i estan com a mínim a 500 o 600 metres. Però aquell canal de so t'ho porta, i en canvi potser darrere mateix hi ha una mica de soroll i no t'arriba, o t'arriba menys.
Jo un dia vaig tindre a cridar, jo vaig dir, no parleu d'això, que s'està entrant tots vells, i una parella que està...
Això també passa.
Però t'ho dic en sèrio, vaig dir, calleu, que se sento tot aquí. I venia de bastant lluny, podria de 200 o 300 metres, però segons com bufa el vent, i canalitza, i vamos, era un xou.
Però que estaven més alegres de l'habitual.
Estaven contents, sí, estaven contents.
No, a vegades no és que sigui d'alegria, eh? A vegades hi ha baralles i tal, sí, i després, també. Més curiós, que el dia següent els veus agafadets.
Sí.
Reconciliació, no?
Ah, exactament. Feia falta l'explosió, i després de l'explosió, pam, tranquil·litat.
Sembla mentida, com sempre aneu derivant les qüestions, eh?
La reconciliació la comparteixen amb el Lluís.
No, és molt familiar, allò.
Faltació de compte amb el Lluís.
La Floresta és molt familiar.
Doncs, és que hem d'estudiar la Floresta a fons. Jo, és un pou de saviesa, jo crec. Un altre tema. Sant Cugat. No ho hem comentat amb vosaltres. Sant Cugat crearà el primer registre municipal de lobbies. És una notícia que a mi em va sorprendre. Trobo molt interessant. També comentava amb altres companys a les tertúlies que seria difícil això de verificar i de fer seguiment, però la idea és que posa en marxa aquest registre de grups d'interès per donar compte de les reunions que membres del sector públic municipal tenen amb grups d'influència i lobbies. Es converteix així l'Ajuntament amb la primera iniciativa. És voluntària aquesta inscripció i gratuïta. Clar, jo no sé, és un bon punt de partida. almenys des de l'òptica de controlar precisament que sempre queden entredit les relacions de les administracions públiques amb certs empreses o sectors de pressió, i d'alguna manera doncs volen fomentar doncs aquesta transparència dins d'aquest pla que té l'Ajuntament per visibilitzar doncs els èxits de totes les associacions que es duen a terme, doncs poder-ho mostrar. No sé què en penseu, si això pot ser una eina interessant, creieu que realment podria quedar no res o s'escenifica, queda en una significació i després doncs això igualment continuarà anant sota taula, que podríem dir.
És que el fet que existeixi aquest registre no suposa l'eliminació de la influència o de la pressió que puguin fer determinats lobbies. Jo, a mi d'entrada em sembla positiu. Em sembla positiu quan passa als Estats Units. O sigui, als Estats Units... precisament és legal i d'alguna manera tothom, se suposa, sap per on van els trets. En definitiva, el que passa que ho sap i per tant qualsevol, en aquest cas polític o qualsevol grup polític o qualsevol administració pública no pot negar en el supòs que hi hagi un tipus de vinculació en un moment determinat, que no cal que sigui per sempre ni amb tot, pot ser per una cosa puntual, determinada, no pot negar l'existència d'aquesta relació, perquè en definitiva, la relació que pugui tenir el lobby amb aquest cas amb l'administració municipal no ha de ser negativa de per se. En fi, no cal que ho sigui.
No.
Millor és que no ho és, que és positiva en aquell moment i per una cosa concreta. Però si se sap, es deixa de banda allò de dir, i vols dir que això i fulana i allò i aquella... No, està aquí, i si està registrat a més, encara millor. I si a més figura en un moment determinat què és el que on s'ha col·laborat i de quina forma, encara millor. Llavors ja podem dir amb sentit, doncs, això ve d'allò.
No, és que a més, amb totes les relacions i tal, hi ha uns grups d'interès, tothom té un interès. És que les coses, bueno, el que passa és que, doncs, si es fa aquest registre per poder-ho veure, doncs, quan facin algun tipus d'acció, doncs, es poden veure pros i contres d'una determinada acceptació d'un fet, valorar els pros i contres pel conjunt de la ciutat, i aleshores, pues, la suma, no?, determina si allò és acceptable o no és acceptable, i tothom ho sap i tothom ensenya les seves armes, que jo penso que és noble, no?, ensenyar quin és el cap a tu on vas, i ho trobo la mar de bé. Ara veurem si es fa o no, o sigui, sí, si té èxit, si s'implanta, si consolida.
Jo ho trobo molt bé, fantàstic. Ara doncs, falta que es veixi per tot, perquè escolta'm, el PP està tenint unes lleis anticorrupció que, escolta'm, espanten, sembla que tot tingui de funcionar, bueno, segons amb quin grau de serietat s'agafi fer això, no? Vull dir que jo ho poso a la nevera i ho espero veure com funciona, no? De totes maneres, els grups de pressió, i més perquè la cultura anglosaxona amb tot això, és, aquí en tenim una altra. Aquí fem una cosa, diem una cosa i en fem una altra i en pensem una altra. Vull dir, jo espero que vagi bé, perquè estaria molt bo per la ciutat.
Ara faré una mica d'advocat del diable, perquè sí que és veritat que el sistema nord-americà, que en una campanya electoral coneixes quines empreses, empresaris, grups han donat suport a un candidat o a altre, a primera vista pot semblar molt, molt, molt honest o així, però és veritat que des de l'òptica europea hi ha una altra condició que també s'hauria de tenir en compte, que és que el millor que podria, o el plantejament europeu a molts països europeus, és que els grups de pressió no haurien de tenir accés a aquest tipus de negociació o de pressió. És a dir, hauria de ser independent el poder o l'administració pública per decidir les coses al marge dels grups de pressió o dels lobbies. Jo crec que són dues òptiques.
Jo penso que el lobby...
No estic criticant ni una cosa ni l'altra. Dic que també tinguem en compte, perquè és veritat que és molt, molt noble explicar doncs que hi ha certes empreses interessades, però han de acaben condicionant segons les polítiques.
És que, aviam, tu porto un extrem, sí. Però diuen, segurament els productors de nous. Què fan? Fan estudis on te demostren i argumenten que les anous van bé per la memòria. I què és el que fan? Clar, promouen les coses positives. Lògicament, a la o sigui, tots els lobbies, què faran? Donar arguments del perquè, la proposta que ells defensen digui sigui implantada i es vegi millor que qualsevol altra. Bueno, llavors, hi hauran d'altres que hauran de fer l'efecte contrari, si és que estan en contra de... No? Vull dir, i per tant les decisions es prendran potser millor. Ara, si només s'imposen uns i no es tenen en compte més coses, llavors sí que pot, diguem-li, haver-hi una desviació cap a interessos d'un sector concret.
És que quan el que passa és que tu dius molt bé, és bo que funcioni, és que el lobby té influència igual. Jo penso que és bo perquè com a mínim està a l'escenari. O sigui, surt de l'aparador. Aquesta és la diferència.
Si
tu em preguntessis, és bo que hi hagi lobbies que influeixin en les decisions polítiques? No. Digui, des del punt de vista ingenu, tal. No. Ara, si és, i tots sabem que hi són, que quedi documentat, exactament.
No té per què ser dolent.
Perquè en un moment determinat, doncs, als Estats Units es produeix una cosa que encara es demostra més precisament això, i és que determinat grup empresarial o determinat multinacional dona suport a un i a l'altre.
Sí, sí. I tant, tot.
Sí, sí, això
I amb els dos candidats, és el que diu, no sé, per dir alguna cosa, l'empresa Westinghouse diu, miri, 100 per aquest i 100 per aquest. O millor... Diu 100 per aquest i 50 per aquest. Ja vol dir per on es decanta més per aquell que no pas per l'altre. Ja no s'hi dient ni dretes, ni esquerres, ni republicans, ni tampoc. És igual, no entro en el joc. Però l'empresa ho diu, perquè clar, a veure, les decisions, les lleis que surtin a partir de la legislatura que aquesta persona doncs, encapçali, afectaran evidentment la seva activitat. I si la seva activitat pot estar amb un suport més gran o no, doncs, l'interessa.
I fins i tot si hi ha algunes que de vegades diuen si hi ha corrupcions i tal, doncs igual s'evita aquest tema. És importantíssim, per tant, jo, per mi no deixa de ser un element de transparència i visualització per tothom, perquè d'avui en dia serà que no... Tots hem sentit, no?, casos constructors que han pagat tal i qual perquè canviessin, com es diu això, els plans territorials, no?, qualificacions territorials...
Per tant, hi és,
però de tapadillo.
No, clar, hi és, però el que passa que aquí, si estigués tan clar, a lo millor, en Bárcenas, per exemple, no es hagués pogut portar calés cap a casa seva.
Segur.
A Pujol no es hagués pogut emportar calés cap a casa seva. O sigui, tot això és molt maco, espero que funcioni, però jo, perdoneu, jo dubto molt.
Si perquè... aspirem a ser una societat, diguem-li, evolucionada, sí, demòcrata sí, i moderna, sí, doncs hauria de ser així.
No, perfecte, naturalment que sí, però saps què passa? Que han passat moltes coses en aquest país i no han caigut gaires caps. Per tant, tota aquesta història que... A mi, per veure, per visualitzar que les coses van bé, es demostra, com deia aquell, el moment se demuestra andando, o sigui, que vagin fent lleis una sobre les altres, tot això és molt maco. Però per què? Es volen resultar?
Perquè es compleixin. El problema està és que el problema és
justament...
Jo crec que aquests casos que tu cites han pogut ser precisament perquè han fet d'intermediaris a la foscor...
Justament. I tu creus que ara, amb això, que és molt bona idea, que jo, en principi,
podria
ser.
Canviarà?
Podria millorar.
Podria ser.
Almenys millorar. O sigui, de moment fem el millorament.
La diferència seria que en l'interval, o sigui, aquests 100 milions que sortien d'un lloc i tenien que anar a parar a un altre, pel camí
se'n perdien molts.
Se'n perdien alguns i en arribaven 50. Sí. Aquesta seria la diferència. És bo que arribin aquests 50 o és bo que arribin els 100? Home, jo prefereixo saber que allò que ha sortit d'aquí amb 100 arriba aquí a 100.
I després resulta, es descobreix que els 50 que s'han perdut pel camí els han cobrat els que fan les lleis.
Ah, sí,
és això?
Sí, clar.
Perfecte, doncs jo quan la llei la vegi completa m'ho creuré.
No,
mentre suposo un dubte.
Per això et dic, o sigui, que dintre de, del, d'un negatiu de segons quin tipus de comportaments,
sí, sí.
Com a mínim aquest, jo sabré, o se suposa que sabré qui és el que, bueno, que ha fet aquest tipus d'entrega.
Jo ho dubto, m'agradaria molt que sigui així.
Doncs això ho veurem, també visualitzarem avui al ple d'avui, doncs, aquest registre entre d'altres temes que també aniran a la sessió plenària, i veurem també la postura dels partits respecte a aquesta proposta. Vau veure ahir La Sexta, l'entrevista del Carles Puigdemont, sí, amb l'Anna Pastor?
No vaig poder.
Bàsicament, dos titulars. Una, Puigdemont planteja una consulta on votar no a la independència sigui avalar la reforma constitucional, i l'altra, que s'hi trobaran aquesta setmana. Recordarem que ja s'havien trobat virtualment gràcies a Ràdio Flashback, i sembla que hi havia hagut molt bona entesa entre el Mariano Rajoy i el fals Puigdemont per trobar-se un dia. Finalment això es materialitza aquesta setmana. Ja veurem una mica com...
Dimecres, no?
El president de la Generalitat li demanarà, doncs, li mostrarà la postura sobre el referèndum.
Jo d'aquesta entrevista, per això, no sé si he llegit o ho he vist malament, no? De que sí que va dir que aquesta legislatura no es faria la declaració d'independència unilateral. A Puigdemont.
Amb aquesta legislatura catalana,
sí,
amb els 18 mesos, o sigui, ha de culminar, és sí. el que
jo,
diuen.
O sigui, el que es va dir en el seu moment, culminar... què tal, vull dir, la cosa ha canviat, si no tinc mal entès.
Crec que des del punt de vista del president de la Generalitat, el procés, que el tema està amb els mesos, entenc jo, de desconnexió, si va més amunt o més avall, tema és que ha d'acabar, i això és el que estan d'acord, el pacte
que ha de ser legal.
Ha d'acabar, sí, amb una consulta. Aquí és on...
Ahir vaig a muntar a la una i no vaig poder.
Nosaltres, els que estem aquí, no vam estar en aquesta reunió que es va fer a casa del senyor Conde. No Mario Conde.
Bueno, i tu saps si no hi vaig estar o no? M'ho has preguntat.
Vas estar?
No.
Vas estar a l'Empordà. Vas estar a l'Empordà. Amb aquesta reunió a casa del senyor Conde a l'Empordà, que van fer aquest civet famós, sí, que en una època era
suquet,
aquell,
no
suquet,
sí,
aquell suquet, doncs clar, hi havia quatre ministres del actual govern en funcions d'Espanya, hi havia, si no recordo malament, cinc consellers del govern català, hi havia l'anterior i l'actual president de la Generalitat, i tots vam dinar junts i vam beure junts una mica de vi, i suposo, no sé si cava també, etcètera. Vull dir, probablement es van tancar, si no tancar, es van tractar més coses amb aquest dinar.
Oh, segur.
Que no pas amb totes les declaracions oficials, amb totes les entrevistes a la televisió, etc, etc, etc. I d'aquestes, evidentment, nosaltres, els que estaven allà, sí, nosaltres no en sabem absolutament res.
Bueno, però a més crec que aquest tipus d'organitzacions, a més crec que aquesta en concret, el senyor Conde va dir que ho feia, pues, una miqueta per també suavitzar les relacions, sí, i facilitar l'entesa.
Hi ha una cosa que...
No, altres vegades les fa més per temes d'empreses, no? Aviam, no hem d'olvidar,
no, però...
el senyor Conde és un headhunter i el que busca és, aviam on troba gent per canviar-los d'empresa a empresa i que facturen per això.
Però, indiscutiblement, una de les funcions de segons quin tipus de persona o d'entitat i tal, és precisament intentar evitar segons tipus de problemes, perquè precisament l'economia funciona d'una manera determinada. Clar, si hi ha problemes, es diu, no? Si hi ha problemes determinats polítics, doncs l'economia,
sí, sí, queda... Ho paguem els de nosaltres.
Queda malament. Per tant, és una fórmula.
Doncs ja ho veurem aquesta setmana. El que sí que ha dit també el president de la Generalitat és que no espera grans acords amb Rajoy. Recordem que és un govern en funcions, per tant, també entenc jo, que queda una mica... Es havia deixat el tema. Vull dir, no sé quins acords poden arribar, com no sigui amb el Partit Popular, que ja veurem. Bueno, d'aquí poden sortir moltes coses. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Arribem gairebé en un test i no res a les 10 en punt del matí. Agraïm la presència de l'Eduard Gené, del Lluís Ribas i de la Lourdes Dalmau. Gràcies.
A disposar, com sempre.
Ara els deixem amb l'actualitat de Sant Cugat en companyia de l'equip del Sant Cugat a Fons. Avui us acompanyarà la veu de l'Eva Garrido. La Carme li hem donat un permís. Ja la tornarem a tenir entre nosaltres demà pel matí. Si ens escolten a la remissió, escoltaran la tarda amb Laura Alcalde i les 30 emissores que en formem part d'aquell projecte. Siguin feliços. Fins demà.
El gall del monestir.